Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. Gaudeix del servei a Sant Cugat, Rubí, Bellaterra i Badia del Vallès. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com. És fàcil, ràpid i comodíssim. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bon preu i esclat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance, that's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Mireu, avui estava a punt de no cantar, la veritat. Passen uns minuts de les 12, és dijous, sentint aquesta música, dic aquesta tonteria d'Arts Entertainer, i aquest és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i Sant Cugat. Però tal com van arribant les últimes notícies, ja no sé si puc explicar o no puc explicar segons quines coses. En qualsevol cas, parlarem. Tenim dos convidats avui, dos convidats que faran el seu speech, i si no coincideix amb els horaris i amb les normatives, què hi farem? Per tant... No, escolta'm, no, treu. No hi ha homilia. Avui l'homilia era pandèmia versus arts escèniques, però realment estem tan la pandèmia contra les arts escèniques que més val que entrem directament a l'entrevista amb el nostre convidat d'avui, que és en Quim Castelló. Quim Castelló, bon dia... Moltes gràcies per estar aquí.
Bon dia.
A veure, en Quim Castelló és director de MAMA 2011 i ens ve a parlar d'una estrena que tenia que fer-se, o s'ha de fer, el dia 7 de novembre, dissabte 7 de novembre, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, a la nau de Valldoreix. En aquests moments, Quim, la veritat és que no sabem exactament si efectivament es podrà fer o no. Però, escolta, Quim, parlem de l'obra...
Sí.
Exactament com si s'hagués de fer.
No passa res.
Per tant, la primera cosa que jo vull dir és que hi ha una obra que es diu Mi robot i jo, i a més hi ha una presentació que no sé si llegir-la o no, donada les circumstàncies.
Sí.
I que diu...
Llegeix.
I que diu... Es desencadena una guerra nuclear que fa tremolar el món. Només sobreviuen 4 adolescents que hauran de fer front a la situació.
Sí.
Sí. Déu-n'hi-do, sí, sí. No?
Bueno, aquesta és una obra que va començar en els estudis, en l'estudi, fent classes, i es va muntar per 4 adolescents, 4 noies, que quedi clar, són 4 noies. Aleshores... es va muntar i no s'ha pogut arribar a dur a terme, perquè inclús això es tenia que estrenar el dia 8 de març al 7 de juny, del 2020 s'ha passat, la teníem que passar al Festival Mutis, que ens havien demanat, teníem projectat portar-la a l'exterior, i no hem pogut fer res. Grandes males, grandes remedios. O sigui, ens aguantarem, hem de fer bondat, perquè la cosa està sèria. Tan sèria com el que diu aquesta obra, que va estar escrita fa poder 3 anys, que s'ha anat agafant forma, i efectivament hi ha una deflagració, es passa en pantalla els presidents aquests que es discuteixen, que tomba, que gira, exercis per un cantó, tam, comencen a fotre's bombes atòmiques, i anem a parar on anem a parar. I casualment es queden 4 noies, 4 joves, que hi ha un moment en què diu, no sé el que ha passat, diu, ens trobem així, diu, però estem soles. I diu, i com és que només 4 noies? Aquest és el quid de la qüestió de l'obra, no? I bueno, pues apareix un element que no direm, si no faríem un spoiler lleig, un element que elles adopten com si fos l'home de la casa, perquè clar, no hi ha, no és el Mecano Escrito del segon origen, com hi ha hagut molts hiperventilats que han dit, això s'assembla, i no s'assembla en res. Qualsevol pel·lícula o qualsevol cosa futurista sembla que sigui el Mecano Escrito. Evidentment, el Pedro Ló va escriure un Mecano Escrit fantàstic, no? Però això no té res a veure, això és un conte d'un robot i unes senyores i 4 nenes.
Bueno, aquest robot apareix d'una forma sobtada, estava allà, ningú sap per què estava allà?
No.
És real?
És real. És un robot real. El tens aquí fotografiat i existeix.
Oh, però jo puc tindre visions i que no siguin reals.
Espera, que no sabem com acabarem. Això de les visions sense necessitat de fumar coses. Sí, apareix que n'hi ha una d'elles que se'n va a investigar què ha passat, perquè tot succeeix a dintre d'un entorn i ella se'n va més lluny. Resulta que, això sí que es pot explicar, allà on viuen i tot l'entorn és com un gran supermercat, estan soles, tens de tot, és com un supermercat que pots agafar el que vulguis i no has de pagar al sortir. I llavors ella se'n va fora i torna acompanyada. I aquí comença, bueno, pràcticament acaba l'obra amb aquest senyor que es diu Horacio, que és el robot.
Bueno, aquí tenim un repartiment, en aquest cas tu parles de 4 noies.
Sí, 4 noies. I 2
seria, suposo, la Sara Hernández, la Paula Gálvez, la Júlia Rodríguez i la Orla Perry. Però aquí hi ha altres personatges.
Ah, molt interessants. Gent que treballa en Magma, que li agrada treballar en Magma, i tenim la Isabel Balbuena, que tu bé coneixes, que és una actriu de renom, una gran actriu, que tanca l'obra i ja veureu com, no ho puc explicar, si ho explico ja no té gràcia. I després la Mari Carmen Muñoz, que és una altra de les actrius que tenim nosaltres, una gran actriu, que comença l'obra, la presenta, o sigui, fent com a la gala dels Oscars, més o menys, la presenta, i tenim per aquí l'Albert Mañosa, que a més d'actuar, toca el piano.
És un gran músic, eh?
O sigui que hem anat convertint amb el temps aquesta obreta en una obra que inclús ara es converteix una mica musical, també. O sigui, perquè es canta, no es balla, perquè tampoc podem ballar, i l'Albert Mañosa pues, acompanya en alguns moments aquestes noies cantant. I hi ha el Jack Vaughan, que és compatriota amb l'Orla Perry, que són irlandesos, tots dos vinguts de l'Arnau Cadell, que per això està en el logo. L'Arnau Cadell ens ha ajudat moltíssimes vegades amb el seu teatre, per assajar, etc. No? I bé, aquests dos nois són d'un futur i expliquen, bueno, què passava tu? Què passava? Diu, nosaltres som de l'era del cataclisme i ells ja estan en una altra era. Projectem en pantalla una deflagració, una sèrie de coses que la gent dirà, cony, hòstia, espero que aquest tio no tingui raó, perquè realment el que succeeix allà és molt seriós. Llavors es queden elles 4 soles, hi ha la subsistència a dintre d'un teatre, molt reduït, molt fet així d'estar per casa, amb un final amb un final trist, com són tots els finals que competen en aquestes deflagracions i en aquestes coses en l'ésser humà.
Hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, i és aquesta variació que has anat apuntant abans entre el teatre purament de paraula i el anar transformant una mica en alguns moments de tipus musical, és perquè pensaves que li era imprescindible per equilibrar, no sé, la part més dura o més dramàtica, o senzillament perquè realment demanava l'acció al que hi hagués aquest moviment de cant?
Mira, tu m'has d'entendre. Tu ara fa un moment estaves cantant.
Malament, per cert.
Però, no. Però, en certs moments, en quan hem estat ensejant i tot això, dius, aquí podem afegir això, podem afegir allò. I en un moment donat n'hi havia una que cantava. I com, cony, i per què no posem això tan maco que és la música, unes cançons que les podeu interpretar perquè canten bé i tot això, i li donem més relleu a l'obra, igual que les filmacions i tot això. D'una obreta d'estudi, de classe, com si diguéssim, hem arribat a fer una obra que pot ser molt distreta. Vol dir que totes les obres que escriuen a Magma, per regla general, sempre porten un toc de moral. Vanitat, mares, filles i fills, totes aquestes obres que hem anat fent. I en aquesta val la pena que, si la gent la veu, pues reflexionin amb el que estem fent amb el nostre globus terrens.
Bueno, tenim aquesta obra que, de fet, està dintre del Festival de Grups Amateurs de Teatre Arreu de Catalunya,
sí.
el Viva, uh-huh. el Big Band.
Sí.
Teatral,
sí.
I és una obra de Montanguido de Imatioli, que és un personatge especial que existeix.
Pulula por ahí.
Molt bé.
És discret. No riguis, va.
No, escolta'm.
Em fas por.
No, escolta'm, deu ser la careta que tu... Deu ser la mascareta aquesta. Escolta, no, la veritat és que el que sí volia preguntar-te, aquesta obra és en castellà.
És en castellà, sí. En castellà, en francès, en anglès i em deixo alguna cosa. Castellà i català, evidentment, perquè es canta en català, es canta en anglès. L'obra en si, la lletra, és en castellà perquè hi ha un motiu que quan es va fer eren noies de parla castellana i a més després ja no la vam traduir, com fem moltes vegades, perquè havia d'anar a l'exterior i allà ens l'havien demanat en castellà.
Volies fer un... El que volíeu fer seria un tipus de gira...
Sí. Estava demanada, doncs, inclús per una escola a Alemanya, que estudien espanyol, i a Suïssa. Hi havia les converses i tal, i llavors doncs, vam dir, bueno, la seguim fent, i si no surt, doncs, sempre estem a temps a traduir-la, si la tens que portar per aquí.
O sigui, entenc que bàsicament, tal com deies abans també una mica, això va sorgir a partir de l'institut.
Sí. A l'institut ens deixaven per assajar, i llavors doncs, vam anar modificant, doncs, aquest parla això, aquest parla allò, però el més important és que fem una barreja de llengües, perquè pensem que la cultura no té termini i no hi té idiomes, igual que la cançó i tot. Deies, tu abans cantaves i et deia entusiasmat, però són coses que es filtren del cap al cor i del cor al cap. Així aniríem tots molt millor, t'ho asseguro.
Segurament. Segurament, sobretot si no escoltéssim segons quin tipus de declaracions que a vegades surten, sobretot a segons quina hora.
D'algun hiperventilat.
I ens tenen tot el dia ja fregits. Bé, abans aquest grup, així que estem parlant de 8 intèrprets, que déu-n'hi-do en aquests moments, en aquest cas perquè no és teatre professional, que hi ha uns cossos que sabem que avui en dia han augmentat molt els diàlegs i els monòlegs, perquè precisament, sí, parlant del cos és important. Si no recordo malament, hi ha dels joves, n'hi han dos que ja havien fet teatre amb vosaltres.
Sí, home.
L'Ola Perri havia fet teatre amb vosaltres?
No, l'Ola Perri no. Paula Gálvez va treballar en aquesta última que vam fer, que era, no era Vanitat, era La Posta Lleonina.
Sí,
Ella va treballar, l'Albert Mañosa també havia treballat amb nosaltres, la Isabel Balbuena també ha treballat amb nosaltres i la Mari Carmen Muñoz. Llavors tinc la Yula Rodríguez i la Orla Perri que van sortir junt amb el Jack de l'Arnau Cadell. L'Arnau Cadell, els instituts tenen una quantitat de possibilitats culturals tremendes, no? Llavors és qüestió de que hi hagi gent que s'hi posi i digui, escolta, anem a fer teatre. Però és que el teatre és cultura. El teatre és cultura. Eh? I és com dir, jo ara tinc que pagar un extraescolar 20 euros al mes, per dir alguna cosa, amb teatre, per favor. Si per una classe de tennis estem pagant tal, o per una classe... I el que estàs fent és ensenyar, o qui sigui, en les escoles que hi ha oficials, ensenyar dicció, ensenyar interpretació, ensenyar a saber bellugar-te pel món, a parlar amb la gent, a interpretar. I és el que li dic sempre, el dia que tu tinguis que anar a parlar amb la tutora perquè t'han posat una nota que no et sembla, t'has de saber dirigir i mirar els ulls. I tot això ho porta el teatre. Teatre rus, teatre americà, teatre català, teatre en general, teatre mundial.
Hi ha una característica que és aquesta de deixar, intentant deixar a poc, el que seria tota la part d'humanitats, a un cantonet, o sigui, el teatre en aquest cas, la música, etc. Quan entenem, tu ho acabes d'explicar i jo també ho crec, que és una part fonamental.
Per favor.
De la formació.
Per favor, i tant.
La formació és una formació integral humana.
Sí,
que està molt bé saber matemàtiques, geometria, ciència, etcètera, gramàtica, però
sí.
La part aquesta és importantíssima.
Mira, ara que dius això, hi ha un tros en l'obra que elles quatre estan llegint uns llibres, es tracta del motor de quatre tiempos. L'altre diu, primeros auxilios, i salta una i diu, i per què ens han servit tots els estudis? Tots aquests estudis que hem fet, diu, home, d'alguns serveixen, aprendre a llegir tal. I el llatí, i salta una fent una mica de conya, i diu, el saber no ocupa lugar, però en realitat, si no hi hagués aquesta formació cultural, aquestes nenes no haguessin pogut tirar endavant. Segur. Perquè, ja veuràs, són quatre nenes que s'espavilen i acaben els seus dies al costat del robot. Són grans.
Aquest robot que no surt, però que surt, però que està, però que no està... Que...
Sí que hi és, sí.
Sí que sortirà.
Que
sí que sortirà. Aquest robot, evidentment, algú l'ha fet.
Sí.
Aquest algú no existeix.
No, és com el Guido. Em sembla que ell mateix també ho ha fet.
El robot és un element important a l'obra.
Home, i tant.
Però, en canvi, el seu creador... O sigui, el robot respon a unes demandes que li puguin fer que en aquest cas aquestes quatre noies,
sí.
Però òbviament hi ha un programa.
Va molt més lluny que això. M'agrada que m'hagis preguntat. Va molt més lluny. És un robot que parla sense dir res. Tot està a la fantasia d'elles.
Ah, això és una altra cosa.
Físicament hi és. Però, aquí tens la foto, una ràdio,
un
micro... Està allà i evidentment, arriba un moment que la gent estem tan necessitats de companyia que arribem a creure'ns, com el Tom Hanks amb aquella pel·lícula del Nàufrag, que aquella pilota, el Willy, és amic seu i parla amb la pilota.
Això és tan antic com l'amic imaginari.
Sí, senyor, perquè ho necessitem. I la reflexió és... Què hem fet o què farem amb la nostra Terra, amb el globus Terrans? Què farem? Serem els d'aquesta generació que desapareixem i llavors surt una altra generació? Però clar, són quatre noies. No hi ha baró. Què passa aquí? No hi ha continuïtat. Això es desvetllarà a l'obra.
Bé, si anéssim entrant en aquesta disquisició, el que sí que passaria que llavors preguntaríem el paradís segons l'Església, segons la religió cristiana, no? El paradís només hi havia un mascle i una femella. La femella que va sortir de la costella del mascle.
Bueno,
bueno, no, clar.
Sí, 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 sí.
I després van tenir dos fills, però, bueno, aquests fills, com van tenir els fills?
No, no, no ho sé, jo no hi arribo. Prefereixo parlar de robots.
No, però vull dir que, fixa-t'hi tu, com les coses, inclús les que són més noves, més modernes, sempre ens porten a cap enrere, a confirmar que hi ha coses que ja s'han dit, s'han explicat, s'han plantejat, no?
Sí,
I en canvi hi ha una certa continuïtat. Bé, bueno, jo espero que no tinguem problemes i el dia 7, dissabte dia 7 del mes que ve de novembre, a les 8 es pugui anar a la nau de cultura de Valldoreix i es pugui veure l'obra. Jo potser diria, els que s'escolten, doncs que tingui la precaució de consultar-ho,
sí.
Perquè, clar...
Home, si hi ha una nota serà oficial. He de dir que si la fem, que a mi m'agradaria fer-la, sobretot, per lo que han treballat tota aquesta colla.
Segur.
No t'ho pot arribar a imaginar. La il·lusió que han posat, els diàlegs, tot... Parlem de teatre amateur o són verdaderament professionals? Quina il·lusió han posat aquestes criatures, tots, l'Albert mateix, que es va arrossegant amb nosaltres des dels 12 anys, i ja el coneixes, no? Ell mateix, sí, jo vull col·laborar i tal, i ara posarem la música, i ara farem això i tal. Vull dir a tots els que ens escolten que si realment es fa això, que poden venir tranquil·lament a la nau de cultura, perquè allà hi ha una tècnica molt bona, que es diu Núria Stenger, que ho té tot preparat perquè la gent segui. Per exemple, si tu vens, seuràs amb la teva senyora i tindràs distància de públic. Un aforament del 50%, allà hi ha 126 cadires, 126 butaques, i ja tenim quasi 50 venudes, més els que puguin venir. Però estan tranquils. I nosaltres...
Vull dir que la capacitat està a 63.
60, ja, 63, sí, 63. Ja seria un èxit, perquè hi ha molta gent que està espantada i que no hi va per por, que és lògic, no? És lògic, és molt lògic. Però vamos, per exemple, per dir-te alguna cosa, en l'obra hi ha una bufetada. Hi ha una que li fot una bufetada a l'altra, perquè agafa una crisi nerviosa i crap, li carda un tranquil·litzant manual, que diu, li fot a distància, fa pam, pam, i l'altra fa op, op, i això el públic ho tindrà. Treballarem amb cadires, treballarem amb uns cartrons, amb unes mantes, tot molt, molt ben fet, però treballarem a distància. Vol dir que no hi haurà ni petons, ni abraçades, ni danses, i això el públic ho tindrà que entendre i agrair.
Molt bé, Quim, doncs estic molt content que hagis vingut, tot i les circumstàncies, amb la idea de que això es podrà veure el dia 7 de novembre, dissabte, a les 8 de la tarda, tarda, nit, cap vespre, a la nau de Valldoreix, i sobretot, repetim, abans informeu-se, sabíeu segur si això es fa o no es fa, les ganes hi són i, per tant, per ells no quedarà.
Molt bé. Jo he de dir que estic molt content de tornar a venir a aquesta casa, que ja temps enrere era com casa meva, i bueno, feliç. Siguem feliços, tu, i fotem seny, que bona falta ens fa.
Vinga, moltes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a tu.
Aquests aplaudiments, evidentment, no són per mi, perquè jo ja estava aquí escoltant com cantava aquest cor de la Unió, com en aquest cas de la Unió de Granollers, que és un cor fantàstic i que és un cor que, a més, doncs, ha estat treballant aquí a Sant Cugat algunes vegades, a l'església del monestir, a l'església de Sant Pere, dintre, tant els adolescents com els adults, amb una qualitat extraordinària. Però avui, ara continuem aquest programa també a parlar de la Unió, però en aquest cas serà de la Unió Sant Cugatenca. I tenim aquí amb nosaltres el sotspresident de la Unió, en Ferran de Juan, aquí li dono una benvinguda al programa.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, Ferran, el dilluns 26, aquest dilluns d'aquesta setmana, es va fer una, diguem-ne, roda de premsa al carrer, davant de l'edifici de la Unió, aquest edifici acabat i que vàrem tenir ocasió alguns el juliol de l'any passat de poder veure com havia quedat, per explicar una situació difícil d'entendre i que m'agradaria que tu ens comencessis a fer una mica d'exposició d'aquesta situació que ha anat derivant des d'una situació que semblava encarrilada l'any 2015, que vol dir que fa 5 anys, amb assignatura d'un consorci entre l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca. Com estan les coses?
Les coses estan difícils. Per explicar la situació actual i que s'entengui, com molt bé has dit, tindríem que remuntar-nos una mica a l'any 2015. La Unió estava en un procés de tancament, de derribo, vull dir, i llavors es va arribar amb un acord amb l'Ajuntament en el seu moment, en què la Unió aportava la propietat del terreny i l'Ajuntament construïa a sobre un nou edifici amb un nou teatre. A l'any 2015 es signa un consorci amb una sèrie de pactes que reflexaven això, de que la Unió aportava aquest patrimoni i l'Ajuntament construïa. Dintre d'aquest consorci, un dels pactes deia de que després abria els convenis pertinents per poder realitzar la gestió cultural, tant les seccions com la gestió cultural del poble. També hi havia un pacte dintre d'aquest consorci que als 50 anys passava tot a propietat de la Unió. Així hem anat amb converses amb diferents governs, perquè des de llavors portem 3 governs, converses dintre d'aquest consorci, com es podria aplicar tota aquesta fusió entre una entitat privada i una entitat pública i com es podria desenvolupar tota aquesta gestió cultural. Anem ja a la part última, que és nosaltres fa un any i mig que comencem a tindre converses amb el nou govern que entra i primer de tot ens demanen que els hi donem confiança i a veure si podem anar de la mà amb tot aquest camí per arribar al consens final. Nosaltres com a Junta, per descomptat, vam dir que els hi donàvem confiança i que aniríem junts de la mà. La voluntat nostra com a Junta era poder entrar dintre de la Unió i continua sent entrar dintre de la Unió. Primer, per donar cabuda a totes les seccions i segona, per poder fer una gestió cultural per tot el poble.
Podríem dir que estem parlant d'un nombre d'entitats que a la vegada suposa un nombre de persones que estan directament afectades pel fet de no poder estar, tot i que durant aquests anys han estat a diferents espais municipals, que podríem dir perfectament que superen les 1.000 persones.
Sí, nosaltres... Bueno,
entre totes les entitats, vull dir.
A lo millor no arribem a tants. La Unió estem parlant de 500, entre 500 i 600 socis, que són dividits en les diferents seccions.
Però, per exemple, hi ha uns tallers de teatre que tenen una quantitat d'alumnes.
Sí, 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 sí.
Que si anem sumant...
Si anem sumant,
Vull dir, bueno, l'afectació que té aquest fet,
sí,
afecta moltíssima gent,
a moltes seccions que, com dius, estem repartits des de fa més de 5 anys per diferents espais municipals. Vull dir, podem parlar de tallers de teatre, del grup Mediterrània, de bastoners, del grup de teatre Fila Zero. A partir d'aquest any i mig que comencem a parlar amb el nou govern, nosaltres li hem donat la confiança i cada vegada que tenim una reunió amb ells, pues, demanem a veure quan podem entrar. La primera vegada, o una de les vegades, ens diuen que hi ha un problema de pagament al constructor i que fins que no es faci aquest pagament, nosaltres donem confiança al govern municipal i expliquem als socis que no podem entrar perquè hi ha pendent un pagament. Després ens diuen que hi ha un problema del transformador elèctric, de FECSA o d'Ener, ara no me'n recordo, donem confiança donem confiança en aquest govern i expliquem als socis que no podem entrar perquè tenim un transformador. I així cada vegada havia una excusa diferent i nosaltres, doncs, cada vegada, perquè hem donat confiança a aquest govern i no hem dit res, traspassem als socis el que els diuen. Però arriba un punt, i estem parlant del juliol d'aquest any, ens convoquen en una reunió informal allà dintre de la seu, de peu, i allà ens diuen que tenim un problema amb el consorci, que hi ha uns informes de secretaria i de l'interventor que no veuen viable aquest consorci per uns motius que no és res més de que no hi ha una viabilitat econòmica i que no s'ha fet un pressupost.
Perquè diguem una cosa, abans de continuar, Ferran, si et sembla. Un consorci que es va presentar en un ple municipal i va sortir aprovat.
Està assignat davant de...
Un consorci que es va registrar en els llocs que calia registrar, tant de butlletí, oficial, etcètera, etcètera.
Tot, tot, tot.
I, per tant, des d'aquest punt de vista, podríem dir que, aparentment, l'aspecte aquest legal, en el seu moment, es va cobrir.
Estava cobert completament, tal com dius, per unes signatures tant jurídiques com de ple municipal, amb majoria absoluta de tots els grups. El consorci, la figura d'un consorci no és il·legal. Hi ha molts puestos i molts pobles que estan treballant ajuntament, entitats, a través d'un consorci, perquè és la fórmula que es veia més formal i més idònia per tirar endavant el projecte que teníem. Com et dic, el juliol ens expliquen que hi ha un problema d'interventor i secretari per un informe dient que aquest consorci no és legal i que es té que desfer. Aquí comencem a trencar una mica aquesta confiança i aquesta anar de la mà en tot el projecte. Per què? Perquè això sabem que no és una cosa de fa 5 dies o fa 2 mesos. Això ho sabien des d'un inici.
Suposem.
Ho sabien des d'un inici, i encara et diria més, ho sabia aquest govern i ho sabia el govern anterior. Llavors, clar, nosaltres comencem a actuar una mica per defendre els interessos dels nostres socis, i és quan comencem a dir que no estem d'acord. Què passa? Continuem demanant que volem entrar, i la condició última que ens posen és, per entrar es té que desfer el consorci, sine qua non, no hi ha més sortida. I a sobre, l'Ajuntament fa cosa d'un mes, desfer aquest consorci. Legalment, aquest consorci...
Sense convocar-vos i vosaltres.
Aquest consorci, legalment, es pot desfer per una de les parts. I l'Ajuntament ha optat per desfer el consorci d'una manera unilateralment. Nosaltres estàvem pendents d'una assemblea, perquè tot això que t'estic parlant, estic parlant de Junta de la Unió, però la Junta de la Unió es deu als seus socis. Vam demanar el poder fer una assemblea per explicar aquestes propostes. A través de la Generalitat ens diuen que és inviable fer una assemblea de 540 socis pel tema de la pandèmia. I d'una manera, diguem, virtual o telemàtica, la votació també és quasi inviable perquè no es pot assegurar. Llavors no tenim opció de fer aquesta assemblea. Però ens trobem que l'Ajuntament, fem assemblea o no fem assemblea, li és igual, perquè desfan el consorci. el Consorci estigui a favor la Unió o no estigui a favor la Unió d'aquest trencament, ells, d'una manera unilateral, poden trencar aquest Consorci i així ho fan. O així ho faran. Llavors, nosaltres demanem quina sortida ens donen si trenquem aquest Consorci, perquè a l'inici de tot ens van proposar tres coses. Una primera, que ja no, que el propi Ajuntament va dir que no volia aplicar, i ho deixo entre cometes, que era: ens paguen el que avui dia està valorat al solar, que en aquest moment està valorat amb 1.800.000 euros, ha pujat la valoració perquè aquest solar a sobre ja té un edifici fet, amb la qual el valor d'aquest solar ha pujat. Pues una primera opció és: et dono 1.800.000 euros, nosaltres ens quedem amb tot i us busqueu la vida, un local, i aneu fent. Aquesta primera fórmula, el propi Ajuntament ens va dir que no. I com pots comprendre, nosaltres ni la vam plantejar. Havia una segona possibilitat, que era refer aquest consorci, o sigui, canviar les clàusules que realment no estiguessin d'acord tant a l'interventor com a la secretària, i refer aquest consorci. I nosaltres lluitàvem, perquè era la fórmula que a nosaltres ens semblava millor, perquè ja teníem un consorci, ja teníem unes clàusules, ja teníem tot un fonament per tirar endavant aquesta... Però, bueno, aquesta segona opció també la descarta l'Ajuntament i es queda només amb la tercera. I la tercera opció que ens donen és fer perquè s'entengui com una comunitat de propietaris amb uns percentatges. Aquests percentatges ara, en aquest moment, exactament no podem saber quins són, perquè l'Ajuntament no ens ho diu. Ens diu que ens donarà aquest percentatge quan s'hagi desfet ja el consorci. Clar, nosaltres com podem presentar als socis de dir: bueno, es desfà el consorci, i quines possibilitats tenim? Fer un reparto de propietat amb quins percentatges? En el seu moment es va parlar d'un 70 i pico, 20 i pico.
Un 77-23, no?
Sí, aquest 23 representava la primera i segona planta de lo que és l'edifici, perquè la Unió pogués entrar en totes les seves seccions i fer ús de les seves aules, i a l'Ajuntament es quedava teatre, sala claver, bar i pati comú. Les últimes reunions que hem tingut amb l'Ajuntament d'aquesta setmana, aquest percentatge ja no és un 23. El van rebaixant perquè volen carregar totes les despeses que ha tingut l'Ajuntament per arribar fins ara, no? Llavors, quina sortida ens donen? I una de les preguntes que ens fem és de dir: bueno, si aquesta assemblea o aquesta opinió de socis nostres no accepta aquesta pèrdua de patrimoni, què passa? Pues que l'Ajuntament, igualment, d'una manera unilateral, agafaran això i faran aquesta divisió horitzontal de propietat amb els percentatges que ells creguin. Llavors, ens trobem entre l'espasa i la paret, perquè vulguem o no vulguem, acceptem o no acceptem, tenim això, una divisió horitzontal amb uns percentatges que encara no sabem qui són. Llavors, una de les preguntes que ens fem és de dir: bueno, tot això ve per un informe d'un secretari i un interventor que tenen un desconeixement total de lo que és Sant Cugat, que tenen un desconeixement total del que representa l'entitat, la Unió, entitat centenària en aquest poble. No podem anteposar la política cultural? On t'ha anat a parar aquest patrimoni intangible que té la Unió de més de 100 anys dintre de la cultura de Sant Cugat? Estem parlant d'una operació immobiliària. Només ens parlen d'un tema de propietat. Només ens parlen de que tenim que acceptar una divisió horitzontal, i quan volem nosaltres parlar d'aquest patrimoni que té un valor intangible, però té un valor, perquè no només estem parlant de les seccions de la Unió, estem parlant d'un programa cultural que nosaltres volíem fer i que hem presentat tot un programa cultural pel poble de Sant Cugat. Estem parlant d'un teatre emblemàtic al mig de Sant Cugat i que es pot beneficiar tot Sant Cugat. No estem parlant nosaltres d'un tema immobiliari o no immobiliari. I l'Ajuntament en aquest moment només ens parla de temes immobiliaris.
Que tenim una visió, podríem dir, que és legalista, que és la que parteix d'aquest informe que han presentat l'alt funcionariat de l'Ajuntament, interventor i secretària, i parlem d'una acció que hauria d'anar recolzant precisament aquest valor que és ja de 120 anys d'una entitat com la Unió, però a la vegada, per això et preguntava abans, l'afectació de nombre de persones, perquè aquestes més totes aquelles que podrien utilitzar, que aquest teatre, que encara no existeix, podria ser perfectament aquesta sala vega que no es va fer en el seu moment al Teatre Auditori.
És molt dur el que diré. És molt dur, eh? Però els hi ha tocat els que estan ara governant, però s'estan trobant amb un teatre al mig del poble amb unes condicions immillorables.
Fantàstica.
Per 6 o 7 milions d'euros, quan una sala B estava pressupostada al voltant de l'auditori per 12 milions d'euros.
Sí, sí. Llavors, la Sabar Boretum, que tu fas referència, estem parlant només de fa 12 anys.
De només fa 12 anys. Vull dir, llavors, clar, nosaltres ens preguntem què persegueixen, què volen? Què volen? O sigui, és que tot el que estem dient és molt dur, però és que és una realitat. Què ens volen, expropiar? Què volen tornar a fer? Un club muntanyenc? Home, no ho podem permetre. No ho podem permetre. Podem fer alguna cosa? Nosaltres, a sobre de la taula, tenim un tema judicial. No volem tirar endavant ningú tema judicial. No volem posar una demanda a l'Ajuntament o a la secretària o a l'interventor. No volem, perquè això representaria uns prejudicis ja no només per nosaltres, pel propi Ajuntament, pel govern actual i pel poble de Sant Cugat. Però és que tampoc ens estan deixant moltes més opcions, eh?
Aquesta tu has citat al principi de tot que s'havia dit que no era viable. Aquesta viabilitat, què és? Econòmica?
Aquesta viabilitat és curiós perquè ens diuen, i la Generalitat els hi està dient a l'Ajuntament, que durant 5 anys aquest consorci no ha presentat ningú projecte econòmic. No ha presentat ningú balanç econòmic de despeses, de... Però això no és un problema de la Unió, això és un problema del propi Ajuntament, que ha tingut 5 anys per presentar. És que era tan fàcil com dir, escolta, què voleu? No hi ha viabilitat econòmica perquè no hi ha un pressupost econòmic. Doncs fem un pressupost econòmic. L'Ajuntament té personal suficient per presentar un projecte econòmic. Vull dir, és que estem parlant d'una viabilitat econòmica. Vull dir, rectifiquem això, donem un pressupost econòmic. Els hi semblava curt 50 anys, doncs haguéssim estat nosaltres d'acord amb ampliar aquests 50 anys. Vull dir que podíem perfectament refundar aquest consorci i canviar les clàusules que realment no s'haguessin vist bé. Si això ens ho diuen fa un any i mig, o fa 2 anys, o fa 3 anys, llavors sí que haguéssim pogut anar de la mà i entre tots dos buscar la viabilitat d'aquest consorci, canviant el que estava malament d'aquest consorci. Però el consorci, un consorci, és legal. Ningú ens pot dir que no és legal. Una altra cosa és que es vulgui trencar aquest consorci. I per lo que hem vist ara últimament, es vol trencar aquest consorci i fundar o crear aquesta divisió horitzontal amb la que la Unió perd tot el seu patrimoni. Tot el seu patrimoni. Perquè ens estem quedant del 20% a un 18, un 17. Què ens donaran? Què passarà? Després, convenis de gestió cultural. Nosaltres volem un conveni de gestió cultural. L'afirmaran a 4 anys. Jo d'aquí 4 anys què sé? Qui vindrà i què voldrà fer amb el teatre? Perquè poden agafar i dir, escolta, nosaltres fem el que volem fer, comencem a rentabilitzar els 7 milions que hem invertit i la Unió es queda sense res.
Aquest és un problema que t'acabes d'apuntar, precisament molt important, i que jo sempre em refereixo amb ell, que és que els projectes de culturals no es poden, no només els culturals, però els culturals que estem tractant aquest tema aquí, no es poden plantejar dintre d'una legislatura. Aquest plantejament de 4 anys i fem això i això, no, perquè hi ha una sèrie de coses que necessiten, d'una forma natural, necessiten més anys per endavant, inclús amb modificacions, inclús amb rectificacions. Però tu ho apuntaves molt bé, hi ha una cosa claríssima, i és que l'afectació que es produeix per una cosa com aquesta no és estrictament econòmica, sinó que sobretot és social, cultural, en gran part, amb més importància social i cultural.
És que nosaltres anteposem això, perquè anem a veure, hi ha molts socis. Nosaltres dintre de la Unió tenim dos tipus de socis, els socis històrics de tota la vida, que tenen una vinculació històrica amb la Unió, i tenim el soci del papà que porta el seu nen a fer una activitat extraescolar, per dir-ho d'alguna manera. Aquest segon tipus de soci, el tema patrimonial li és una mica igual. Vull dir, si la Unió té el 70, el 30 o el 80, li és igual. Si el que vol és que el seu fill pugui fer teatre, el seu fill pugui ballar o el seu fill pugui fer bastoners. Vull dir que per nosaltres és molt més important, com dius tu, la part cultural. Vull dir, la Unió és una entitat cultural. Nosaltres és una entitat sense ànim de lucre. Nosaltres no anem a guanyar-nos a la vida. No volem guanyar-nos a la vida amb res. Amb res. Ni ens posarem a vendre la nostra part perquè vingui aquí Capravo. Nosaltres volem fer activitat cultural. I això no es té en compte.
L'última reunió que hem tingut va ser ahir?
Ahir vam tenir la reunió amb l'Ajuntament. Nosaltres, com sempre, continuem... Jo no sé si dir que anem amb el lliri a la mà. Esperàvem que hagués alguna altra solució més factible, i se'ns comunica pues, el que t'he dit, de que el consorci d'una manera unilateral es desfà, vulgui l'Assemblea de la Unió o no vulgui l'Assemblea de la Unió, i que només ens donen l'opció de la divisió horitzontal. Si l'Assemblea o els socis o la Unió no accepta aquesta segona, o sigui, aquesta divisió horitzontal, ells la faran igualment.
Però en aquest cas, considerant la situació i, per tant, la dificultat, per no dir la impossibilitat, de poder fer aquesta assemblea, com queda la situació en aquest moment, a dia d'avui?
A dia d'avui, nosaltres des de dilluns estem fent unes reunions telemàtiques amb els socis per pulsar una mica la seva opinió. L'opinió del soci en aquest moment et puc dir que és de cabreig. Llavors, no tindrem uns vots, perquè no es pot fer uns vots, però sí que nosaltres anirem a l'Ajuntament i els direm, escolta, els socis ni molt menys volen perdre el que tenien amb el consorci, però l'Ajuntament ja ens ha dit que ells tiraran endavant i faran la divisió horitzontal. I quan preguntem, bueno, i amb quins percentatges, com a mínim poder-li dir al soci, escolta, mira, tenim una opció que ens donen un 24%, i això representa dos plantes, tres lavabos i un ascensor. No ens diuen el percentatge. No ens diuen el percentatge. Ahir, d'aquest 20% o 23% que nosaltres creiem, doncs ja ens han rebaixat el 17 o el 16 o el 15, perquè ens volen aplicar tota la deuta que tenen amb nosaltres, o sigui, tota la part que han pagat, amb la qual cosa, què li diem al soci? Què li podem dir? Que tindrem, què? Una part? Vull dir, és molt complicat i és molt greu, és molt greu.
Ferran, la veritat és que després d'escoltar-te i després d'haver vist una informació bastant llarga i pensant en els anys que han passat i que les coses hagin derivat fins on han derivat, és molt lamentable.
És molt lamentable.
Perquè, a més, continuem dient el mateix, repetirem i ens farem potser pesats amb això, però és que la sensació, almenys la sensació que jo en trec de les teves paraules, és el que dèiem abans, que només s'està mirant això des d'un plantejament estrictament legal i econòmic. I sense deixar de dir que això és imprescindible, evidentment, la cosa que per mi, almenys per mi, i suposo que molt, és més important, està en segon pla. I això és lamentable.
Però és així, és que no podem fer res més. Vull dir, només ens queda com es diu en castellà, el dret al pataleo, i per això estic jo avui aquí, i per això vam fer una roda de premsa, i per això vam dir als mitjans el que estava passant, perquè jo... És que nosaltres ens devem a uns socis. El soci també ens pot dir en un moment, escolta, què heu fet?
Què heu fet vosaltres?
Què esteu fent? I també ens poden demanar responsabilitats. I nosaltres hem estat callant durant anys i anys per no comprometre ni a l'anterior govern ni amb aquest govern, i hem estat callats, però clar, arriba un punt en què ens devem als socis i els socis ja no s'ho creuen. Vull dir, és que hem aplaçat l'entrada a la Unió més de 10 vegades. Vull dir, ens trobem amb el novembre amb tota una pandèmia pel davant i alguna cosa teníem que dir, alguna cosa teníem que fer. I només ens queda que fer això perquè sabem que d'aquí pocs dies doncs l'Ajuntament farà el que ja ens va dir que faria, dissoldre el consorci i crear aquesta divisió horitzontal amb els percentatges que ells creguin que ens toquen.
En fi, el temps ens acaba, la paciència també, i Ferran, t'agraeixo molt que hagis vingut i que hagis fet tota aquesta explicació. Penso que era imprescindible que la gent coneixés perfectament quina és la situació lamentable, que torno a repetir una altra vegada, i que probablement, si penséssim en profunditat, hauríem de dir que no s'hauria d'haver produït mai, senzillament.
Mai,
no s'hauria d'haver produït mai.
I nosaltres teníem, i aquí a lo millor entraria jo en un terreny molt personal, perquè tot això m'està afectant d'una manera molt personal, perquè teníem molta confiança en un canvi. Teníem molta confiança en un canvi en aquesta ciutat de govern, en moltes coses, però en una d'elles, i la que més em toca a mi, és la cultural. Jo tenia molta confiança que un govern d'esquerres apostaria per la cultura aquí a Sant Cugat. I no ho estic veient.
Doncs ho deixem aquí, perquè no tenim més temps, i a més, l'agenda no us la canto aquest dijous, perquè probablement el que passi és que ni divendres a la nit, ni dissabte a la tarda a nit, ni diumenge es pugui fer segons quines coses. Per tant, recomano a tots els oients que el que facin és consultar directament el Teatre Auditori, consultar directament en el cas del bocaboll del casal de Torreblanca, si efectivament fan el que han de fer, i si no, doncs paciència. Fins la propera vegada, fins dijous que ve, si és que podem. Adeu.
Adeu, moltes gràcies.
Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Y ves fantasmas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar?